Ràdio Estel.
A les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 10 d'octubre de 2012. El debat sobre una possible separació de Catalunya d'Espanya va viure ahir un episodi polític al Congrés dels Diputats, on es va rebutjar una proposició no de llei presentada per Esquerra perquè l'Estat espanyol reconegui la capacitat de Catalunya per convocar referèndums legals. Els portaveus del Partit Popular i del Partit Socialista van ser molt clars i rotunds a l'hora de dir que l'única sobirania, d'acord amb la Constitució, és la d'Espanya. Aquesta Carta Magna, però, com va dir Felipe González ahir en unes declaracions radiofòniques, televisives, perdó, en aquest cas a La Sexta, és revisable, però ara per ara no es contempla aquesta possibilitat i encara menys, va dir el mateix González, per donar via lliure a una possible ruptura de l'Estat. Tenim el debat sobre la taula i avui volem dir-vos que molts oients han elogiat la tertúlia que vam tenir ahir, una tertúlia on des de les posicions diverses, unes més nacionalistes catalanes, altres més partidàries de mantenir l'Estat espanyol cohesionat, doncs van optar per posar aquests ponts tan necessaris en un moment tan difícil i de cruïlla en la crisi econòmica i després de la gran manifestació de l'11 de setembre, on també molta gent vol matisar d'alguna manera aquesta crida per la independència. Veurem què acaba passant, però en tot cas nosaltres optem i apostem per donar via lliure a qualsevol opció, totes són legítimes, ens ho han recordat els bisbes catalans, però també és important que es miri de fer de manera pacífica i escoltant totes les veus. Passen 2 minuts de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, al Ferran Capdevila a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim les notícies de les últimes hores. Com us dèiem, el Congrés dels Diputats, amb els vots del PP, el PSOE i UPyD, va rebutjar la proposició no de llei presentada per Esquerra perquè l'Estat espanyol reconegui la capacitat de Catalunya per convocar referèndums legals.
Les tres formacions han tombat la iniciativa amb l'argument que està fora de la Constitució. Davant la més que previsible negativa, durant la seva intervenció per defensar la proposta, el portaveu republicà, Alfred Bosch, ha reivindicat el vot com una expressió simple i poderosa de la democràcia. Bosch va recordar les paraules de l'expresident del govern espanyol, Adolfo Suárez, que era partidari de portar a la cambra el que es debat amb normalitat al carrer.
La votació d'ahir va posar en una situació incòmoda el Partit dels Socialistes de Catalunya, tot i que la formació s'havia manifestat aquestes últimes setmanes a favor que Catalunya pogués celebrar una consulta d'autodeterminació legal. Finalment, els 14 diputats del PSC van votar contra la proposta i Carme Chacón es va mostrar obertament partidària de mantenir la unitat d'Espanya.
El líder del PSC, Pere Navarro, va justificar la negativa qualificant la proposta de trampa.
Si Esquerra Republicana vol canviar i vol fer-ho de manera eficient, diguem-ne, la legalitat per permetre, doncs, no només la celebració de referèndum, sinó per permetre la construcció d'una Espanya federal que aprofundeixi en l'autogovern, el que ha de fer és que en aquesta proposta donar suport al que nosaltres farem en el Parlament de Catalunya.
Navarro va instar els republicans a sumar-se a la proposta que el PSC presentarà al Parlament per reformar la Constitució i avançar cap a un estat federal. El portaveu del PSOE a la Comissió Constitucional, Ramon Jáuregui, va acusar Esquerra de sotmetre a un debat un tema, diu, tan seriós, delicat i transcendent des de la frivolitat i des de l'oportunisme.
Per parlem encara de tensions entre els governs català i espanyol, i és que l'executiu de Mariano Rajoy va negar ahir que hi hagi hagut cap retard en la transferència dels diners del rescat a Catalunya, uns diners que van arribar ahir a través del Fons de Liquiditat Autonòmic. Ho denuncia la Generalitat, aquest retard.
El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha acusat el govern català d'enganyar parlant d'un retard que li ha impedit pagar durant 9 dies les quotes de la Seguretat Social, que ara haurà de tornar amb un recàrrec del 20% de 24 milions d'euros. Segons Montoro, els diners estan arribant a temps després de la petició d'ajuda de l'executiu d'Artur Mas. Per la seva banda, el secretari d'Estat de la Seguretat Social, Tomàs Burgos, ha considerat electoralista la queixa del govern i ha defensat la sanció amb què s'ha trobat. Recordem que la Generalitat haurà de pagar una multa de 24 milions d'euros, segons va explicar ahir el portaveu del govern, Francesc Homs.
Altres notícies de casa nostra. Reagrupament. La formació que lidera Joan Carretero demanarà finalment el vot per a Convergència i Unió a les eleccions del 25 de novembre. La formació independentista, escindida d'Esquerra, ho va decidir ahir després del fracàs de les últimes converses amb Esquerra, Solidaritat i el partit de Joan Laporta per articular una coalició independentista.
Reagrupament ha expressat el seu suport total a un procés cap a la independència que entén que ha de liderar la primera autoritat del país, és a dir, el president de la Generalitat i candidat de Convergència i Unió, Artur Mas. La vicepresidenta del partit, Ruth Carandell, ha justificat aquesta opció pel fet que les eleccions són plebiscitàries. El president s'ha posat al capdavant d'aquest procés i ara el que pensem que han de fer els ciutadans és donar-li suport perquè, si no surt prou reforçat, la seva posició s'afeblirà, segons va argumentar Ruth Carandell.
La Caixa d'Estalvis del Mediterrani reduirà la plantilla de 1.250 persones. És l'acord a què han arribat els sindicats i el Banc Sabadell, que es va adjudicar la Caixa Alacantina aviat farà un any per un euro.
Després d'una reunió maratoniana, l'entitat que presideix Josep Oliu ha acceptat rebaixar l'ERO, que s'havia plantejat que inicialment afectava 1.150 persones. 1.700, volíem dir 50 persones. Ara seran 1.250 els treballadors afectats. D'aquests 500 es prejubilaran amb el 80% del sou fins als 63 anys i un màxim de 245.000 euros. També es preveu que hi hagi baixes voluntàries, trasllats i suspensions temporals de feina.
L'impost sobre les estades en establiments turístics, més conegut com la taxa turística, entrarà en vigor l'1 de novembre. El Consell de Govern de la Generalitat va aprovar ahir el reglament que el regula.
L'impost l'haurà de pagar tothom que s'allotgi en un establiment turístic, excepte els menors de 16 anys i les persones que contractin programes de l'IMSERSO o d'altres de similars subvencions per països de la Unió Europea. El portaveu del govern, Francesc Homs, ha explicat que el 91% dels establiments turístics de Catalunya els correspon la franja baixa de la taxa.
I la Generalitat també va acordar i concedir la Creu de Sant Jordi a títol pòstum a Martí Gasull, el fundador de la Plataforma per la Llengua, que va morir el mes passat en ser víctima d'una allau quan pujava una muntanya de l'Himàlaia.
La proposta de concedir aquest guardó de la Generalitat ha partit del mateix president català Artur Mas a la reunió d'ahir de l'executiu. Ho va explicar el portaveu del govern, Francesc Homs, que va destacar que Martí Gasull va ser una persona de gran referència i un exemple a seguir en defensa de la llengua catalana.
El patronat de la Junta Constructora de la Sagrada Família ha anomenat nou arquitecte director. És Jordi Faulí, estudiós de l'obra d'Antoni Gaudí i la construcció de la mateixa basílica. Era l'arquitecte adjunt de les obres des de feia 7 anys.
Faulí substitueix d'aquesta manera l'arquitecte Jordi Bonet, que continuarà treballant per la Sagrada Família com a arquitecte mèrit i assessor del patronat. El comunicat del patronat informava també de la futura direcció facultativa, que estarà formada per Jordi Faulí al capdavant i els arquitectes Carles Buixader, Joan Margarit i Josep Gómez Serrano. El nou director del projecte pertany a la quarta generació d'arquitectes que han participat en la construcció del temple religiós després de la mort de Gaudí i és el 9è director d'obra des de l'inici del projecte l'any 1882.
Parlem de la vaga d'autobusos a Barcelona perquè la segona jornada d'aturades d'aquesta setmana es va desenvolupar ahir sense incidències.
Els vaguistes reiteren la voluntat de fer parades intermitents de manera indefinida i de moment assegurades fins divendres. Així, doncs, avui tornarà a haver-hi alteracions del servei també dividit en dues franges, dues hores al matí i també dues a la tarda.
I l'entrada de pols sahariana ha provocat en les últimes hores l'augment de partícules en l'atmosfera i ha empitjorat la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això passa perquè les condicions atmosfèriques dificulten la dispersió d'aquestes partícules. És per això que el Departament de Territori ha limitat la velocitat en els accessos a la capital catalana a 90 km per hora.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest matí. El Fons Monetari Internacional ha alertat que Espanya ha patit sortides de capital entre el juny de l'any passat i el juny d'aquest any de gairebé 300.000 milions d'euros, un 27% del seu producte interior brut.
A causa d'això es podria produir un empitjorament de fins a un 1,9% en la previsió del creixement del producte interior brut per l'any vinent, per l'any 2013, segons les xifres que preveu l'organisme i que ha vaticinat una caiguda de l'1,3%. Per tant, en el pitjor dels escenaris que es preveu, es podria arribar a caure un 3,2%, mentre la prima de risc podria arribar als 750 punts bàsics. La situació de l'economia espanyola ha tornat a centrar els debats que el Fons Monetari Internacional fa a Tòquio. L'organisme ha explicat que s'està produint una fuga de capitals dels països de la perifèria de la Unió Europea cap als del centre i ha instat a posar en marxa amb caràcter urgent la Unió Bancària per acabar amb aquesta situació.
Un total d'11 països de la Unió Europea, entre ells Espanya, Itàlia, Alemanya i França, van acordar ahir, després de mesos de debats infructuosos, avançar en solitari en la creació d'una taxa de a les transaccions financeres internacionals, l'anomenada taxa Tobin, que té com a objectiu frenar l'especulació i fer que la banca assumeixi una part dels costos de les crisis. I a la Comunitat Valenciana, el president Alberto Fabra va fer ahir una crida a la unitat i a la convivència de tots els espanyols. Va ser l'eix del discurs dels actes institucionals de la celebració del 9 d'octubre, dia del País Valencià. Mentre a Catalunya el debat independentista és viu, el president valencià assegura que no és moment d'aventures, segons va dir, que desorientin el rumb consensuat de tots els espanyols.
Fabra va mostrar el seu convenciment que l'actual sistema autonòmic és un magnífic model de convivència. Ara bé, el president també va ser reivindicatiu i va demanar reforçar el model autonòmic per definir amb claredat les competències i eliminar duplicitats. El president valencià va reclamar millorar el sistema de finançament de les comunitats per fer-lo més just que l'actual, però la crisi, diu, requereix unitat i lleialtat.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou, un 12,5% de la població mundial, o el que és el mateix, gairebé 870 milions de persones passen gana. Ho diu un informe biennal corresponent als anys 2011 i 2012 de la FAO, l'Organisme de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació.
Aquest informe que s'ha presentat a Roma també destaca que pràcticament totes viuen en països en vies de desenvolupament. La FAO va llançar un crit d'alerta quan el 2009 la fam al món va superar la barrera dels 1.000 milions de persones, però un any més tard va retrocedir fins als 925 milions. L'informe afirma que és possible assolir la fita fixada en els objectius de desenvolupament del mil·lenni, de reduir, per tant, a la meitat el nombre de persones que passen gana per al 2015. L'informe de la FAO destaca que per aconseguir-ho caldrà adoptar mesures destinades a invertir la desacceleració dels últims anys.
La cancellera alemanya Angela Merkel va visitar ahir Atenes, on es va trobar, a més del primer ministre grec, Antonis Samaras, amb una jornada d'aturades i protestes contra les polítiques d'austeritat que imposa la Unió Europea a aquest país.
La policia va prendre la capital grega durant les 6 hores que va durar la visita de la cancellera. Més de 6.000 agents, incloses unitats antiterroristes i franctiradors, es van desplegar per vetllar per la seguretat de Merkel i per controlar les protestes que es van produir arreu d'Atenes. A més, es van tancar 6 estacions de metro per impedir l'accés a la cèntrica plaça Sintagma, on es troba el Parlament grec. Malgrat les prohibicions, uns 30.000 grecs van sortir al carrer per protestar contra les retallades i contra els plans d'austeritat.
El govern britànic i l'escocès sembla que han arribat a un principi d'acord per la convocatòria d'un referèndum sobre la independència d'Escòcia, segons ha avançat la cadena BBC.
Els dos governs han pactat que la consulta tingui una sola pregunta que respondrà amb un sí o un no i que rebaixi l'edat de vot fins als 16 anys. Dilluns vinent s'anunciaran els detalls de l'acord per convocar el referèndum, molt probablement abans que acabi el 2014. El principi d'acord ha transcendit el mateix dia que el Congrés dels Diputats ha rebutjat que la Generalitat pugui convocar referèndums legals.
I després de mesos de rumors, l'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi ha assegurat que no té intenció de presentar-se a les eleccions previstes per a l'abril i ha justificat que amb aquesta renúncia pretén afavorir una victòria dels moderats.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un quart de nou en esports. Tercer triomf històric del Barça-Riga davant d'un equip de l'NBA. Ahir va ser contra els Dallas Mavericks per 99-85 al Palau Sant Jordi. Els de Xavi Pasqual van aparcar per uns moments en la nit d'ahir les dues derrotes a l'inici de la Lliga i ja des de bon principi van anar per davant del conjunt de Texas.
Nowitzki, l'estrella de l'equip americà, no va poder jugar per problemes al genoll dret. Els blaugranes van anar al davant en l'electrònic des de bon principi. Al descans ja guanyaven 42-40 i no va ser fins al tercer quart quan van agafar una renda significativa. Fins a 18 punts d'avantatge van tenir els de Xavi Pasqual. Al final del tercer quart van agafar 72-54. A l'últim quart, l'equip de Dallas va reaccionar i es va costar fins a 6 punts al Barça, 83-77. Finalment, però, el Barça es va acabar imposant per 99-85. Aquest partit amistós formava part de la gira dels campions per Europa abans de l'inici de la temporada de l'NBA.
Erika Vidal es troba durant aquests dies fent un pla específic de treball a la Vall d'Aran, acompanyat d'Emili Ricard, que és fisioterapeuta del primer equip del Barça.
El jugador segueix amb el seu treball de recuperació després de l'operació de trasplantament de fetge, a la que va ser sotmès el passat mes d'abril. En les darreres setmanes, a Vidal havia estat fent treball específic al gimnàs de la Ciutat Esportiva sota la supervisió dels metges i els preparadors físics del club. Durant l'estada que Vidal està fent a la Vall d'Aran, està previst que el jugador combini tant el treball aeròbic amb caminades per la muntanya com també el treball més de camp sobre la gespa, on començarà a fer exercicis en pilota.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem el nostre informatiu. El Sínode Mundial de Bisbes comença la pluja d'idees dels pares sinodals per continents. És l'eix del treball d'aquests dies en la primera fase de l'Assemblea General. El portaveu del Sínode per a la Llengua Castellana, el sacerdot José María Gil Tamayo, va explicar ahir que Benet XVI ha seguit amb molta atenció cadascuna de les intervencions que s'han anat fent en aquestes primeres sessions de la trobada i ha pres notes, a banda dels textos, dels discursos que s'han anat realitzant sobre les intervencions lliures. Els relators de l'Amèrica Llatina, després de conèixer el gran impuls evangelitzador que va rebre el continent amb la visita del Papa i el document de l'any 2007 a Aparecida, al Brasil, han agraït al Sant Pare la missió continental i ara la celebració de l'any de la fe, que, per cert, comença demà.
També us expliquem que la sectorial Cristians per la Independència de l'Assemblea Nacional Catalana acaben de treure un comunicat on afirmen que la doctrina social de l'Església avala el dret a la nació catalana i a ser i a organitzar-se políticament. En el seu escrit assenyalen que Catalunya malda per alliberar-se d'aquest estat en referència a l'estat espanyol, que lluny de servir-lo no li permet ser allò que és i que vol continuar sent, tot mantenint una relació d'igualtat, de respecte i de solidaritat amb la resta dels pobles del món. Segons el punt 157 del compendi de la doctrina social de l'Església, la pau es fonamenta no tan sols en el respecte dels drets de l'home, sinó també en el respecte dels drets dels pobles, en particular el dret a la independència. La nota sencera es pot consultar a través del web www.flama.info.
I aquest Nadal sortirà el tercer llibre del Papa Benet XVI amb el títol La infància de Jesús. El Sant Pare subratlla en el prefaci avançat pel Vaticà ahir que no es tracta de la tercera part de Jesús de Natzaret, sinó de l'antesala de dos volums processats precedents sobre la vida, la mort i la resurrecció de Jesús. El llibre, segons ha precisat l'editorial italiana Rizzolim, que edita juntament amb la llibreria Editrice Vaticana, el presentarà a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt, que començarà demà i serà publicat en 20 llengües, entre elles el castellà, el portuguès, l'italià, l'alemany i el polonès. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia: Merkel ratifica a Atenes la política de retallades. El Periódico: sobre l'informe de l'organisme alimentari de les Nacions Unides, la FAO. La fam creix a Occident. El Punt Avui: Madrid juga brut. L'Estat reté a la Generalitat els fons per pagar la Seguretat Social i la sanciona pel retard. Diari Ara: desesperació grega, també sobre l'Europa de l'austeritat. I El País: el Fons Monetari Internacional tem que la prima de risc d'Espanya es dispari als 750 punts.
Repassem altres diaris de la premsa. El Mundo: el 86% del Congrés adverteix i diu no hi ha una sobirania catalana. L'ABC: la visita de Merkel desferma doncs la germanofòbia a Grècia, i també destaca que Mas menysprea la Festa Nacional d'Espanya el dia que rep 600 milions de l'Estat. I d'altra banda, la Razón diu el mal somni de la independència.
Cada dimecres, al Primer Cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Vols que t'expliqui un secret? Doncs que si vols estar encara més guapa, tens fins al 21 d'octubre al Cort Inglés un 15% de regal en les teves compres de perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Per pròximes compres fins al 31 d'octubre. Secrets de bellesa al Cort Inglés.
El Primer Cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 7 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Avui moltes dificultats a l'autopista AP7. Hi ha hagut ja fa estona una topada, un accident a la zona de Rubí, d'aquesta autopista AP7, i en sentit nord. Encara hi ha diversos carrils ocupats, sobretot hi ha cua molt llarga, molt compacta, entre 6 quilòmetres a la mateixa autopista AP7, entre Castellbisbal i aquest punt de Rubí, sentit nord, però també l'autopista AP2 s'ha quedat molt tocada i pràcticament des de Sant Feliu de Llobregat fins al Papiol hi ha uns 7 quilòmetres de cues molt compactes fins a connectar amb aquest punt de Papiol. De fet, si heu de sortir de Barcelona per anar a buscar l'autopista AP7, és més recomanable marxar pels túnels de Vallvidrera, alternativa, evidentment, de pagament, o també per la C-58 o per la C-17, depenent del punt on es vulgui anar en aquesta autopista AP7. A banda de tot aquest col·lapse, doncs hem de parlar també de totes les aturades més o menys habituals de cada matí i també de les dues rondes en Llobregat, de Vall d'Aura fins a Sarrià, a l'Arc de Dalt, també de Fòrum a Moll de la Fusta, a la Litoral, però també destacables els trams que tenim avui en sentit Besòs, la ronda de dalt entre Esplugues i Sarrià i també de Roquetes fins al Nus, i la ronda litoral de Zona Franca a Montjuïc i també de Bon Pastor fins al Nus. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
bon dia. Doncs ara mateix, i a normalitat, els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona estan circulant sense cap incidència. Metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. Avui recordar que hi ha una nova jornada d'aturades convocades per alguns sindicats d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona entre les 9 i les 11 del matí i que els serveis mínims decretats estableixen un 25% a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150, 157 i un cotxe a les línies de bus del barri. D'altra banda, també la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha activat la situació d'episodi ambiental de contaminació a causa dels alts nivells de contaminació atmosfèrica. Es recomana no fer ús del transport privat a la regió metropolitana de Barcelona i utilitzar la mesura que sigui possible en mitjans més sostenibles com ara el transport públic. I és tot. Des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquest estiu, podem dir en temps afegit, té les hores o els dies comptats, perquè si bé avui dimecres encara persistirà l'ambient lleugerament calorós i sobretot xafogós en el litoral, doncs sembla que això s'ha d'anar desapareixent perquè demà passa un front, amb ell entraran aires bastant més frescos i en conjunt entre dijous i divendres la temperatura pot baixar entre 4 i 8 graus segons el sector de Catalunya. Per tant, doncs ben bé, doncs deixarem aquest estiuet doncs enrere. Mentre això no arribi avui, doncs increment dels núvols alts i mitjans que ja són presents hores d'ara per l'oest del país. Independentment, hi ha molts núvols baixos a bona part tant de l'interior de Catalunya com també del litoral. I sota d'aquests núvols baixos s'amaga alguna boira. Doncs tots aquests núvols baixos, aquestes boires, s'han d'anar desapareixent, però no desapareixeran del tot, és a dir, es trencaran, però no desapareixeran del tot. I, per altra banda, els núvols alts i mitjans aniran en augment. Per tant, creiem que a partir de migdia, primeres hores de la tarda, quedarà molt ennublat o cobert ja arreu del país. Independentment, també creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya que durant la tarda descarregaran alguns ruixats d'intensitat entre feble o atenció, perquè localment poden ser ja moderats a la zona del prelitoral, punts de muntanya a la depressió central, Pirineu i Prepirineu. Aquests ruixats, doncs, a cara al vespre minvarien, però aleshores també arribaran precipitacions per l'oest del país i és la pertorbació o l'avançada de la pertorbació que ens afectarà de cara a demà dijous. Amb precipitacions entre febles en conjunt, localment moderades durant el matí a bona part del país i a la tarda ja restringint-se alguns punts de muntanya i sobretot al quadrant nord-est. Avui doncs, les temperatures es mantindran xafogoses, baixaran una mica respecte a ahir, però encara es mantindrà aquest ambient agradable o lleugerament calorós i xafogós al litoral, però demà sí que aquestes temperatures aniran a la baixa. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
El debat sobre la independència o el dret a decidir de Catalunya s'està intensificant en els dies previs a l'inici de la campanya electoral per a les eleccions catalanes del 25 de novembre. Ahir va haver-hi un episodi al Congrés dels Diputats amb la votació d'una proposició no de llei d'Esquerra que va ser rebutjada amb els vots del PP, el PSOE i Unió, Progrés i Democràcia, amb un posicionament del PSC, en aquest cas contra el dret a decidir, mentre Pere Navarro, primer secretari dels socialistes catalans, des de Catalunya reiterava el suport dels socialistes aquí a la possibilitat de reformar la Constitució i poder convocar un referèndum legal al nostre país. Del que és la convocatòria electoral i tal i com estem fent aquests dies parlant amb diferents dirigents dels partits polítics catalans, avui sentirem la veu del portaveu adjunt del Partit Popular al Parlament de Catalunya, Santi Rodríguez. Senyor Santi Rodríguez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primera pregunta a nivell general, com afronta el PP aquestes eleccions, que molts qualifiquen de plebiscitàries, però en les quals vostès doncs, reiteren el seu missatge a favor de l'ordre constitucional i de la Catalunya que vol seguir formant part d'Espanya?
Doncs, efectivament, bé, afrontem aquestes eleccions primer precipitadament, perquè ens vam començar a olorar a finals del mes d'agost i a començament de setembre, que això podia ser d'aquesta manera, el fet de que la legislatura s'hagués acabat abans de la meitat, doncs sempre enganxa una mica per sorpresa, menys per sorpresa que altres forces polítiques, per cert, però bueno, en qualsevol cas doncs estem ja amb les maquinàries completament engraçades i treballant a fons per tal de presentar-nos en aquestes eleccions com una opció clarament oposada a la voluntat expressada per Convergència i Unió de dur a Catalunya cap a la separació d'Espanya. No?
En el cas que hi hagi una majoria sobiranista, una majoria que avali el que va votar ara fa uns dies al Parlament a favor de la convocatòria d'un referèndum, com el PP i, per la seva banda, el govern espanyol, creu vostè que afrontarà o gestionarà la situació, també en un context on cal donar importància a la sortida de la crisi i a la reactivació econòmica?
Doncs aquest és el principal problema que nosaltres posem sobre la taula. Aquest és un moment molt delicat per tots, molt delicat per Catalunya, molt delicat pel conjunt d'Espanya i, si volen, doncs fins i tot molt delicat per l'euro i per la Unió Europea. I, per tant, des d'aquest punt de vista, el Partit Popular i el govern d'Espanya, el que diem, escolti'm, la màxima prioritat ara és aquesta, i d'aquesta situació només en podem sortir junts, no en podem sortir que, de manera que cadascú vagi pel seu cantó, no? Perquè precisament l'esperit i la filosofia de la Unió Europea és aquesta, la de la Unió, la d'anar junts i la d'intentar resoldre els problemes junts. Per tant, és una cosa que contrasta molt amb aquesta voluntat de separar que ara s'expressa per part de Convergència i Unió. Aquesta és la primera qüestió. La segona qüestió és que jo crec que les forces polítiques, en els nostres programes el que hem de manifestar és les nostres voluntats, però aquestes voluntats, òbviament, s'han d'adequar al marc legal vigent, i el marc legal vigent, ara per ara, no contempla la possibilitat de que hi hagi una consulta o que hi hagi un referèndum sobre la hipotètica o una hipotètica autodeterminació de Catalunya. No? Per tant, jo crec que aquí qui té realment un problema és Convergència i Unió, que està llançant una proposta per la qual doncs no té una majoria suficient per poder-la dur a terra i poder-la materialitzar. No?
En qualsevol cas, senyor Santi Rodríguez, si Artur Mas tornés a ser president de la Generalitat després d'aquestes eleccions, tingués el suport parlamentari a la possibilitat de fer una consulta, encara que no sigui avalada pel govern espanyol, vostès s'implicaran almenys en un intent de diàleg amb el govern espanyol, o si finalment aquest referèndum no s'autoritza i es convoca, faran alguna cosa vostès, encara que sigui defensant el no a la independència?
Doncs miri, caldrà veure com es fa i com s'aborda aquesta possibilitat. A nosaltres el que no ens preocupa que el govern de la Generalitat vulgui fer un referèndum per la via legal, el que sí que ens preocuparia és que ho volgués fer per una via que no fos la legal, perquè aleshores sí que l'estat de dret doncs reaccionaria, i reaccionaria doncs amb els recursos necessaris per tal d'evitar que es produeixi una il·legalitat. I en el cas de que es produeixi una il·legalitat, doncs el Partit Popular no podria participar ni podria ser còmplice d'aquesta il·legalitat, no? I, per tant, nosaltres estaríem en condicions de participar si això es fes des d'un marc de legalitat.
Per tant, no participarien si el referèndum es convoqués sense l'aval del govern espanyol. Quedarien vostès al marge.
Efectivament, no només nosaltres. Jo estic convençut que quedaria una part important de la societat catalana al marge d'aquesta situació.
Senyor Santi Rodríguez, diputat del Partit Popular en aquesta legislatura, esperem que la campanya doncs també sigui enriquidora i orientadora per als ciutadans, i més enllà de les idees de cadascú, doncs que tots els partits puguin defensar els seus plantejaments en tots els àmbits. Tindrem ocasió de tornar-ne a parlar amb vostè i amb altres partits polítics. Bon dia i fins una altra.
Bon dia i moltes gràcies.
Passen 3 minuts de 8:45, una pausa i de seguida la tertúlia d'actualitat.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. La La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 15 04. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros. La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull ofereix per al curs 2012-2013 una sèrie de cursos en règim obert adreçats al públic en general en horari de tarda-vespre. Són cursos sobre matèries de filosofia i humanitats als quals es pot assistir com a oient. A tots ens cal una formació permanent. Tota edat és bona per aprendre. Per més informació, truqueu al 93 453 43 38 o bé entreu al web filosofia.url.edu. Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Ser i saber. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel quan passen 5 minuts de 8:45. Avui compartim aquest temps de comentari de l'actualitat amb el delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang i historiador Joan Pallarès. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, bon dia.
I avui des de Girona comptem amb la presència de Josep López de Lerma, advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats, també exdirigent d'Unió Democràtica de Catalunya, de Convergència i Unió. Perdó, senyor López de Lerma, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Vos, bé, molt bé.
Després de l'estiu no havíem tingut ocasió de compartir tertúlia.
No.
Celebrem tornar-lo a tenir, gràcies.
Jo igualment, gràcies.
També des de Girona igualment ens acompanya l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
Bé, el Congrés dels Diputats, amb els vots del PP, el PSOE i UPyD, van rebutjar una proposició no de llei presentada per Esquerra. Potser aquestes proposicions no de llei, segur que ho sap el senyor López de Lerma per la seva experiència parlamentària, moltes vegades són molt anecdòtiques, però en aquesta ocasió, amb el tema que es tractava, no ha passat inadvertit ni per l'opinió pública ni pels mitjans. Quin valor creuen vostès que té dins de tot el debat el que va passar ahir al Congrés? Qui vol començar?
Home, miri, la veritat és que una proposició no de llei es voti a favor o es voti en contra, és a dir, majoritàriament es decanti per un costat o l'altre, en cap de les dues situacions, ni aprovant-se, és vinculant pel govern. No? De proposicions no de llei aprovades n'hi ha, suposo, milers, potser algun milió, no?, que han anat directament a la paperera, tot i haver estat aprovades. Ara, dit això, no nego que té, diguem-ne, un nucli, diguem-ne, polític, un nucli polític, que en aquests moments, diu molt respecte de les actituds contràries a la mateixa.
Senyor Pallarès, o...
Sí, bueno, tendríament una proposició no de llei, en aquest cas és una fotografia, no? És a dir, una fotografia per qui la proposa i, evidentment, una fotografia pels que els fan retratar un dia en el que pensen, no?
Els que es mullen, no? Exactament. En un sentit o en un altre.
És fer-los mullar, i això realment és interessant. No ens han dit res de nou, això ja ho sabíem, no? Però bé, autènticament, doncs queden... No poden dir, no, sí, però és que nosaltres... No, aquí no hi ha matisos, està claríssim cap on van i bé, doncs... És com allò dels avions, vull dir, és el mateix.
Senyor Noguer.
Sí, bé, en aquest moment no s'ha de reconèixer l'oportunitat d'aquesta proposició no de llei, no? Encara que no... A veure, no ha servit per res perquè no s'ha aprovat. Segurament que si s'hagués aprovat tampoc hagués servit per res. Però en qualsevol cas suposa mantenir vigent, mantenir el dia, mantenir viva tota aquesta qüestió del dret a decidir i, per tant, del pes que té la possibilitat de fer un referèndum a Catalunya. I, esclar, s'estan donant voltes sobre la mateixa qüestió. Si això s'ha de fer d'una manera legal, per tant, vol dir ajustada a la normativa vigent, ha de passar per alguna d'aquestes coses, de que l'Estat cedeixi la competència, que encara és exclusiva, de convocar referèndums a la Generalitat, o que l'Estat estigui disposat a donar l'autorització, no? Perquè, és clar, la previsió que hi ha de fer referèndums és de gran complexitat, perquè requereix que sigui convocat per el rei, que hi hagi l'autorització, que sigui proposat pel president del govern i que prèviament hi hagi una autorització del ple del Congrés dels Diputats. Per tant, fixeu-vos, no? Ara, això és possible. És clar, és possible si hi ha una pressió ciutadana que l'havia de fet porti a anar impulsant les coses d'una manera que no hi hagi sortida, no? No ho sé. Tot això és una mica on tenim la situació en aquest moment des del meu punt de vista.
La gran qüestió, i aquest debat és ben viu a Catalunya, ho sabem, és si es podrà convocar a nivell operatiu un referèndum en la propera legislatura sense modificar la Constitució, és a dir, si el govern espanyol, encara que sigui de manera consultiva i sense que la consulta sigui vinculant, admetria alguna convocatòria d'aquest tipus. Com ho veuen vostès? I si no, es farà igual, com diu Artur Mas?
A veure... La veritat és que els meus companys ho han deixat ja sobre la taula, especialment l'amic Noguer, no? De conformitat amb la, diguem-ne, legalitat vigent, diguem-ne així, això ha de passar per un Consell de Ministres i el convocant ha de ser el propi govern central, no? Per tant, des d'aquesta perspectiva, i atesos els tambors d'aquests últims dies, i els de sempre, doncs, com deia l'amic Pallarès d'una altra manera, no? I els de sempre, jo no ho veig, és a dir, no veig que això sigui acceptat, diguem-ne, per l'Estat, per les seves institucions, no? L'alternativa de fer-ho al marge de la legalitat, doncs, bé, no sé... com pensa portar-ho a terme el president Mas i si això, diguem-ne, serà factible o no serà factible. És a dir, aquí tenim unes eleccions convocades que ho són per nodrir el Parlament de Catalunya, però, clar, tots sabem que dintre d'aquestes eleccions hi han moltes més coses que hi van, no? en el mateix paquet. Per tant, el temps dirà, amb la legalitat vigent, no.
Algun comentari més?
Sí, home, si el senyor Mas, de totes maneres, tal com està portant el tema aquest, jo comprenc que no ensenya les cartes, però per un altre cantó és que gairebé has d'anar amb ell en qüestió de dogma de fe, no? Si ell diu que sí, diu, pues, bueno, però, bueno, suposo que ell ho deu tindrà clar. Però els altres, esclar, és la gran incògnita, com ho farà? Si no ens ensenya el full de ruta, no sabem cap on podem caminar. I realment, ara en aquests moments el senyor Mas té una credibilitat, però que si es comença a torçar la cosa i al final resulta que aquest referèndum no es fa perquè realment ell està jugant de farol, doncs jo crec que la seva credibilitat baixarà molts punts.
És clar, de moment el que va dir en Mas és que el que és més important en aquest moment és el per què. Per què ho volem? I el com el anirem veient, no? És clar, això ha de ser un camí i hem de veure de quina forma es va construint aquest camí. Si aquest camí es produeix amb excessiva rapidesa, hi ha perill d'una precipitació. Si fa massa lentament, hi ha perill o bé d'un desencís o bé d'una radicalització. I la radicalització pot portar a la confrontació. I aquí és on tenim, des del meu punt de vista, el gran gravíssim perill, la confrontació.
I després que aquest procés no serà un procés precisament que bufar i fer ampolles, és un procés més llarg del que nosaltres ens pensem, potser més curt del que molts esperen, i que realment doncs, pot passar una mica com allò de Sant Pau amb els de Tessalònica, no? De que els hi parla de l'avinguda del Senyor, vull dir, del Regne de Déu, sí. I esclar, i quan passen un parell d'anys aquella gent ja està molt inquieta perquè veu, escolta, això no arriba mai,
s'esperen una fi del món molt propera.
Els hi he de dir, escolti, aviam, vull dir, estem parlant no d'avui per demà, vull dir que els hi he de començar a parar una mica els peus en aquest sentit, no? Perquè aquella gent, doncs, comença a cansar-se d'esperar. Això és un altre dels riscos i un altre dels perills.
Bé, en tot cas, els partits polítics també faran propostes diverses. Avui, per exemple, en el seguiment que estem fent de les opinions de diferents dirigents, el portaveu adjunt del PP, Santi Rodríguez, ens deia que, clar, que ells s'esforçaran que això no es redueixi només a qüestió de sobiranisme o no. Creuen que es podrà diversificar el debat en aquesta campanya electoral o quedarà molt simplista? Com ho veuen?
Tot, home, a veure, si em permeten els companys,
sí,
si em permeteu, totes les eleccions que s'han celebrat en aquest país, diguem-ne, tant vol dir a nivell estatal com a nivell català, han tendit sempre al simplisme, no? I probablement si seguim les eleccions que estan ja en marxa als Estats Units també, és a dir, hem substituït tots plegats, no? Tots plegats hem substituït l'argumentari, és a dir, el programa del que es va fer, per eslògans, no? Per eslògans. Fixeu-vos bé, és a dir, per exemple, el Partit Popular a Galícia, no? Diu un eslògan prou eloqüent i no es mouen aquí, és a dir, si no aneu a votar, els altres tornen, venen a dir això, no? Per tant,
sí, una mica plebiscitari del senyor Núñez Feijóo, en aquest cas.
Exactament.
O governo jo o governen els altres.
Exactament. Per tant, ara, en el, diguem-ne, subconscient o l'inconscient, diguem-ne el que vulguem, de la ciutadania catalana, jo crec que ha quedat molt clar que aquí, al final, més enllà d'elegir els diputats, segons qui guanyi i com guanyi, etc, etc, el que ve a continuació és el que el president Mas ho ha dit, no? És a dir, jo penso consultar en el país sobre el tema de si hem de seguir o no hem de seguir Espanya. Dit això, el president Mas, jo veig les últimes setmanes que va suavitzant el seu discurs, diguem-ne, del 12 de setembre, sí. I que, per tant, allò que diu ho faré de manera immediata, que més o menys va deixar-ho caure, per no dir textualment sobre la taula, diu ho faré en els propers 4 anys. I, per tant, el que diu l'amic Pallarès té tota la raó del món, és a dir, en la mesura que això es vagi tardant en la seva convocatòria, la gent pot posar-se, diguem-ne, nerviosa. I el que diu el senyor Noguer també, en el sentit de que les coses s'han de fer, diguem-ne, de manera compensada i racionalitzada, etc, etc. El resum és de que, com diu molt bé en Joan Pallarès, no ens ensenyen el full de ruta. És a dir, jo ho defineixo en els últims dies parlant amb la gent en com es fa això de desenganxar un vagó del tren, el tren és Espanya, per dir una manera, no? I convertir i reconvertir el vagó en locomotora, vol dir l'Estat. Esclar, dius, home, això és una qüestió d'estratègia per no posar sobre la taula totes les cartes de joc? Sí, però és el gran interrogant que existeix en aquests moments. Això com es fa? I quan es fa? I de quina manera? I en quins resultats? Això serà absolutament pacífic. Com quedaran aquestes eleccions? Tindrem aquí un país més o menys trencat? I surten molts interrogants.
I tant, molts interrogants, i també el del diàleg amb el govern espanyol. Avui sí. A la tertúlia ens acompanya en Josep López de Lerma, que és exvicepresident del Congrés, també l'historiador Joan Pallarès, l'economista Josep Maria Noguer, i ara s'acaba d'incorporar l'advocat Juan Antonio Rueda. Bon dia, senyor Rueda. Encara sobre el tema aquest...
Sí, no, és que la veritat és que les experiències que tenim de campanyes electorals és que no acostumen a ser unes campanyes molt pedagògiques, és a dir, molt orientades cap al cap, sinó que més aviat van orientades cap al cor i, malauradament, alguna vegada cap a les vísceres, no? Per tant, vol dir que després les reaccions són reaccions d'efectes o desefectes, que seria del cor, o de vegades reaccions més violentes, més vísceres, serals, no? Esclar, jo tenia la confiança i l'esperança que aquesta campanya anés més orientada cap al cap, perquè cap al cor ja hi hem anat amb la manifestació, hi hem anat amb una colla d'elements que s'estan produint a la nostra societat en aquest moment, i la qüestió cor està, diguem-ne, molt treballada i molt desenvolupada, no? Em preocupa moltíssim que es comenci a moure la qüestió visceral, Aquesta em preocupa tant a dins del nostre país com en el conjunt de l'Estat, perquè esclar, no és només el problema del que diran els castellans, sinó de què està passant entre catalans o què pot passar entre catalans. Per tant, aquesta és una altra gran preocupació. Però el que s'hauria de treballar de debò, seria el CAP, per tant, per poder començar a analitzar quines conseqüències té això, què és el que més convé, si els catalans ens volem definir i ens volem caracteritzar per el seny ha d'anar a fer les coses amb racionalitat, i per tant, coneguent bé els pros i contres. No es tracta només d'afeccions, sinó de veure de manera pràctica si ens convé aquesta independència o bé convé algun altre tipus, doncs, diguem-ne, de figura. El que està claríssim és que s'ha agotat el model de l'estat de les autonomies del 78. Això és un model que va funcionar molt en un determinat moment i que jo entenc que s'ha agotat. Per tant, hem de trobar un altre model. Quin? A veure de quina manera ens ho expliquen. Però a mi em fa por que la campanya electoral no donarà tant de sí.
I el risc que hi ha amb aquesta polarització, amb aquest, que es plantegi aquesta campanya electoral com un plebiscit, és dir, només si referèndum o no referèndum, si sobirania o no sobirania, és de que ens en oblidem completament amb la que està caient per aquí fora de la qüestió social. Només estic veient un partit que en aquests moments està parlant de temes de retallades, que està parlant realment de temes que és el que li fa, el que la gent li pica i li cou l'ull de poll, no? És a dir, el que realment és dir, estem parlant de independència, de no independència, però realment hi ha molta gent que la independència no la té perquè no arriba a final de mes.
Sí, però com que la primera plana del diari no hi queben tantes coses, ara la crisi ha passat cap al segon.
Cap a un segon pla.
Sí. Són coses de...
Suposo que refereix vostè a Iniciativa quan parla d'un partit.
Exactament, referia a Iniciativa, són els únics que veig dintre, diguéssim, dels partits parlamentaris. Després n'hi ha altres que extraparlamentaris que també estan fent un discurs bastant semblant, però l'únic que no s'oblida de la qüestió social en aquests moments són ells.
Sí, senyor
Rueda. És que ens podem trobar en la línia que apunta en Pallarès, ens podem trobar amb la novetat de que l'únic govern, diguem-ne, que està enmig de la crisi econòmica de tota Europa, que queda revalidat i convalidat i incrementa el nombre de diputats, sigui el català. És a dir, fins ara, tots aquells governs que es trobaven governant, lògicament, en les urnes han perdut i han sigut substituïts. Aquí no. Sí, perquè, sí. Perquè la gran jugada del president Mas, la gran jugada, és, ho dic estrictament descriptiu, és haver bescanviat el tema social per al tema de la independència. I, per tant, és clar, amb les emocions que deia l'amic Noguer, doncs el país, i no amb la racionalitat, diu, ara el que toca és l'independència, perquè l'independència, arriben a la conclusió, farà que el miracle, és a dir, l'endemà, tot això funcionarà. I no és veritat. Aquí tenim un problema econòmic molt important. Espanya, si no està intervinguda, diguem-ne, de jure, sí que ho està de fet. Catalunya està intervinguda de jure i de fet. No arriba a final de mes. Aquí tenim un delta baix. Tenim una bossa de pobresa impressionant. Càritas, per exemple, no fa pas masses setmanes, i aquesta mateixa setmana, pel que fa referència a Girona, diu l'any vinent serà molt pitjor en quant a necessitats, en quant a diguem-ne, a gent que s'adreça a Càritas per rebre el mínim minimorum, i en canvi això, com diuen, no ha passat a la segona pàgina. No ha passat a la segona pàgina. Està enquadrat a les pàgines d'economia que són les últimes dels diaris habituals. No? Sí, és una cosa...
Perdoni, senyor Rueda, que encara no havia intervingut... sobre el tema del debat sobiranista, la votació d'ahir al Congrés, el tema amb el qual hem obert la tertulia.
Estava escuchando atentamente, veo que una vez más hay mucha unanimidad. Voy a ver si puedo discrepar un poco al respecto.
Pot discrepar, evidentment.
No por voluntad.
Potser hi havia unanimitat segurament més en el diagnòstic que no pas en les idees de fons de cadascú, però vaja.
Bueno,
digue'ns.
El referèndum sí, el referèndum no. Desde un punto de vista político, no sé si habéis, porque he llegado tarde, y disculpar, habéis hablado ya sobre la figura o la posición del Partido Socialista y...
Si no ha sortit gaire això, però bé, és evident que...
Bueno, eso es una primera reflexión, porque como aquí se abstienen y en Madrid votan en contra, creo que al menos define muy bien cuál es la mentalidad del Partido Socialista, que es en un sitio sí y en el otro no, y en función lo de aquello del doctor Heikki Mister, ¿no? De la, lo uno y el otro. Después, yo particularmente, yendo al fondo del asunto, yo creo que debería modificarse la Constitución. Sí estoy muy en contra de las declaraciones del señor Mas cuando dijo que si no iba a ser con la autorización del gobierno español, pues lo harían igualmente. Creo que desde el propio sistema no se puede ser antisistema. Creo que es un mensaje equivocadísimo para el resto de la ciudadanía, porque todos cumplimos la ley. Quizá por deformación profesional, como abogado que soy, creo que la ley y el imperio de la ley debe ser igual a todo el mundo, y por tanto pido en ese sentido responsabilidad por parte de nuestros gobernantes. Dicho esto, sí creo que debería modificarse la Constitución y dejar en este caso particular en Cataluña, y que si acaso en el resto de pueblos, cuando se hable como pueblos, pues la posibilidad de expresarse y definirse, porque evidentemente el día que la mayoría de los catalanes no queramos ser parte de España, yo soy el primero que creo que no lo seremos. No obstante, creo que ese punto no ha llegado y vuelvo, pues bueno, pues tenemos situaciones parecidas como la que ha ocurrido en Quebec, donde, oye, hay que intentar entender que se puede hacer un referéndum, y ese referéndum, voy no volverlo a presentar hasta dentro de X tiempo, creo que en Quebec son 25 años.
Han perdut dues vegades ja.
Sí, efectivament.
Yo creo que eso es un elemento democrático, no se puede ir en contra de la voluntad, y ahora también voy a hacer una crítica al respecto a la voluntad del pueblo. Los partidos políticos no pueden autodenominarse Cataluña, porque hemos oído mucho, y ayer en el Parlamento escuchamos lo mismo, cuando hablaban, no, porque Cataluña quiere, no, lo querrá un partido determinado, o incluso hablando de fútbol, lo querrá, pues no, algún aficionado de fútbol, pero no el Barça o el partido X quieren la independencia y autodenominarse. Cataluña es mucho más que todo eso. Y, por tanto, creo que es bueno que el pueblo catalán se exprese al respecto de la independencia. Creo que seria un acte molt sano i
el que vostè proposa, en aquest cas des de l'opció no partidària de la independència, comportaria un canvi constitucional, senyor
Rueda. Sí, no, lo que yo propongo es que al final esto se haga dentro del marco legal, y para que se haga dentro del marco legal debe modificarse la Constitución. Es cierto que eso es muy difícil, pero yo espero que los grandes partidos españoles pues se den cuenta de que esto es el camino en el que estamos. No se va a poder ir en contra de la realidad.
Bé, senyors, per repassar altres temes de l'actualitat immediata, hi ha hagut una nova picabaralla entre els governs català i espanyol, en aquest cas pel fons de liquiditat que va arribar ahir a Catalunya, i que, segons el govern espanyol, no hi ha hagut cap retard. La Generalitat ha de pagar una multa de 24 milions d'euros per les quotes de la Seguretat Social no pagades en 9 dies. Bé, tot això també segurament perjudica encara més aquest necessari diàleg que tots demanem.
Esclar, aquí no saps si hi ha mala fe i voluntat explícita o no, perquè, esclar, en principi la normativa de la Seguretat Social és molt clara, i quan algú endarrereix el pagament de les quotes hi ha un recàrrec del 20%. I, per tant, això és una cosa que qualsevol ciutadà li passa. Amb les administracions públiques tendeix a haver-hi una mica més de màniga ampla, perquè més d'una vegada passa que es produeixen endarreriments per desajustos de tresoreria, i jo tinc entès que no acostuma a haver-hi sancions. Llavors, que ara aquesta vegada la sanció hi sigui, a més que se n'hagi fet certa publicitat, no sap si és una manera d'ensenyar les dents per part de l'Estat, si és, no ho sé, saps? És una qüestió que seria interessant de poder aprofundir una mica més. I també què passarà en el moment que la Generalitat presenti recurs. El que passa que no sé quin recurs pots presentar davant d'una norma tan clara que l'endarreriment comporta un recàrrec. Perquè el fet de dir que no tenies els diners, diran, miri, no se'n parla aquí de si els té o no. Només diu, si vostè no paga temps, hi ha recàrrec.
Clar, clar.
Per tant, m'agradarà veure com fonamenten aquest recurs, no? Serà interessant.
Sí, és que això amb una agenda pròpia no passaria, no?
Això sí, si tens els diners tu i has d'anar pagant tu cap a l'Estat, és molt diferent que si els tenen ells i ens els han d'anar donant, eh? Aquesta és una altra qüestió.
Exacte, aquesta és la qüestió.
Senyor López de Lerma?
No, jo crec que, com diu Pallès, aquesta és la qüestió, no? Que és la mare dels ous, no? Sí, absolutament d'acord amb el que ha presentat aquí l'amic Noguer, les coses són com són. El que passa és que estem en una etapa en el que ens observem tant que fins i tot des del silenci, que no es produeix, és molt de soroll, fins i tot des del silenci veus mueques en l'altre, no? I, per tant, li dius, miri, aquest em mal mira, no? Home, doncs potser que no siguessin tan, allò que es diu, tan primets, no? És com el tema dels avions militars, ahir per algunes comarques d'aquí de Girona ja veien, doncs...
Pel Ripollès, no?
Pel Ripollès hi ha alguns ja... Ja veien coses que no són, no?
Defensa ha demanat disculpes per unes maniobres.
Abans, molt ràpids, han demanat disculpes, inicien una, una investigació interna, però bueno, hi ha una cosa que està clara, qui va donar l'ordre per fer-ho.
Clar. És bo aclarir-ho en qualsevol cas, eh? Perquè si era algú que volia fer una amenaça solapada, és bo que s'aclareixi.
Sí, no per instrucció del Ministeri de Defensa. Jo en crec que això...
A l'època de crisi s'hauria de demanar al Congrés quan ha costat aquest vol.
Ah, també. Bueno, dirien que això forma part dels pressupostos de defensa i s'acabarà.
Sí, però és que amb aquest vol em sembla que han acabat la meitat del pressupost de gasolina, ja l'han acabat aquest any, ja no poden volar més.
Bueno, per tant, vol dir que no en piparan més amb el soroll
dels avions. Si envien els tancs, que els hi posin gasolina per Llaragó, perquè si no, no arribaran a Barcelona.
Senyor Rueda, en un minut, sobre això del fons de liquiditat, suposo que...
Sí, yo creo que la madre del cordero, como decíais, más que si llega o sea, hay hacienda propia, lo que me gustaría es que nuestros gobernantes, sea cual sea, destinen el dinero en aquello que los ciudadanos necesitamos y no en... desde mi punto de vista, en quimeras soberanistas. No obstante, y hablando de lo del referéndum, que no acabo de hablar de ello antes, sí me gustaría que si hubiera un referéndum también se explicara claramente y con todas las garantías cuáles serían las consecuencias de la separación de Cataluña del resto de España.
Que tothom pogués votar, efectivament, amb llibertat. I una última qüestió, creuen que el gest de reagrupament de demanar el vot a Convergència i Unió afavorirà Artur Mas? Recordem que el reagrupament va tenir 40.000 vots a les últimes eleccions.
Totes les decisions d'Esquerra Republicana han acabat a Convergència.
Sí.
El senyor López de Ferma també ho veu així.
No, amb la contundència d'en Pallarès no tinc res a afegir.
A vegades amb la contundència no sabem què dir, eh?
No, és que, cas, veurem és, què que passa. És veritat, jo crec que aquesta gent, bueno, van tenir 40.000 vots, molt, que s'han de respectar, no? Però que avui hem fet allò que es diu suma i restar i diuen ens quedarem en zero perquè de tots aquests 40 se'n van cap a Convergència, com opció útil, no?
Podria afavorir Convergència amb un o dos cas que s'assumessin aquests vots als que va tenir Convergència i Unió en l'anterior.
Depèn del repartiment.
Sí, exacte. Poden passar moltes coses encara, també pot haver-hi vots de càstigs en uns i en altres, ja ho veurem. Gràcies, senyors. Josep López de Lerma i Josep Maria Noguer des de Girona, bon dia i fins la propera.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
I des d'aquí Joan Pallarès i Juan Antonio Rueda, bon dia, adéu-siau. I ara, quan són les 9, el Gerard Carrión ens porta els titulars, l'última hora informativa. Després parlarem d'una interessant trobada sobre cultura, universitat i fe, que es farà a Terrassa des d'aquest divendres i fins diumenge, i on participaran, entre altres personalitats, el cardenal Antonio Cañizares. Això i també, entre altres coses, l'espai Naturalment Doctor Pros, fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. El Fons Monetari Internacional ha alertat que entre el juny del 2011 i el juny d'aquest any, l'Estat espanyol ha tingut unes sortides de capital de gairebé 300.000 milions d'euros, un 27% del producte interior brut. A causa d'això hi podria haver un empitjorament de fins a un 1,9% en la previsió de creixement del PIB per l'any 2013. El president espanyol Mariano Rajoy es reuneix aquest dimecres amb el seu homòleg francès, François Hollande, en la primera trobada entre els dos presidents a París, quan només queda una setmana pel Consell Europeu de Brussel·les. El cap de l'executiu espanyol ha intensificat la seva agenda per buscar suports. La CAM, la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, reduirà atenció a la plantilla en 1.250 persones. És l'acord en què han arribat aquesta matinada els sindicats i el Banc Sabadell, que es va adjudicar la Caixa a la cantina aviat farà un any per un euro. D'aquests 500 es prejubilaran amb el 80% del sou fins als 63 anys i un màxim de 245.000 euros. També es preveu que hi hagi baixes voluntàries, trasllats i suspensions temporals de feina. El Congrés dels Diputats, amb els vots del Partit Popular, el PSOE i UPyD, van rebutjar ahir la proposició no de llei presentada per Esquerra Republicana perquè l'Estat espanyol reconegui la capacitat de Catalunya per convocar referèndums legals. Les tres formacions van tombar la iniciativa amb l'argument que està fora de la Constitució. I de la plana internacional, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat l'avançament a principis de l'any vinent de les eleccions generals davant la dificultat de treure endavant els pressupostos i amb bones expectatives de revalidar el seu mandat. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Ens informa la Laura Martínez. Bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia.
bon dia. Doncs ara mateix, a normalitat, els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona estan circulant sense cap incidència. Metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. Avui recordar que hi ha una nova jornada d'aturades convocades per alguns sindicats d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona entre les 9 i les 11 del matí i que els serveis mínims decretats estableixen un 25% a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150, 157 i un cotxe a les línies de bus del barri. D'altra banda, també la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha activat la situació d'episodi ambiental de contaminació a causa dels alts nivells de contaminació atmosfèrica. Es recomana no fer ús del transport privat a la regió metropolitana de Barcelona i utilitzar la mesura que sigui possible en mitjans més sostenibles, com ara el transport públic. I és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Laura. Nosaltres tornem amb més notícies a 9:15. Fins ara.
El treball és un bé de tots, que ha d'estar disponible per a tots els qui en són capaços. La plena ocupació és, doncs, un objectiu obligat per tot ordenament econòmic orientat a la justícia i al bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Viu la ciutat des d'una altra perspectiva. Sent l'experiència d'un viatge confortable, ràpid i segur. Mou-te contaminant menys i gaudint més. Amb climatitzador, visió panoràmica, tancament centralitzat, sistemes de seguretat en línia, conducció silenciosa i fiable, interior ample i lluminós, 12 portes de fàcil accés i més de 200 places. Puja al tram, el transport públic més ben valorat. Configura el teu viatge a tram.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
El Bisbat de Terrassa ha organitzat per als dies 12, 13 i 14 d'octubre les primeres jornades Cultura, Universitat i Nova Evangelització. Transmet novetat i actualitat de la fe. Per tant, des d'aquest divendres, Festa del Pilar, i fins diumenge, la diòcesi de Terrassa obre les portes a aquesta fe, a aquest estímul de la fe, en la línia del que el Papa Benet XVI esperona a tota l'Església endinsar-se en la nova evangelització com a missió, a la qual cal dedicar-hi tots els esforços en aquestes properes generacions. Precisament aquest tema dedica el Sínode dels Bisbes, que té lloc des del dia 7 i fins al 28 d'octubre a Roma. La cita és a diversos llocs de la diòcesi, sobretot a Sant Cugat, al Col·legi Europa, on hi haurà, entre altres personalitats, el cardenal Antonio Cañizares, prefecte de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sacraments, i molts altres capellans, laics i bisbes que se sumen a les activitats organitzades amb motiu d'aquestes Transmet novetat i actualitat de la fe. Parlem durant els propers minuts amb Josep Montfort, delegat d'Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa, i amb Antoni Deulofeu, que és el rector de les parròquies de Sant Pere d'Ègara a Terrassa i també membre de la Cúria Diocesana del Bisbat de Terrassa. Mossèn Josep Montfort, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
I mossèn Antoni Deulofeu, en aquest cas des de l'altra banda del fil telefònic, bon dia, benvingut també.
Bé, aquí sóc.
Bon dia.
Bon dia.
Com definirien vostès aquestes jornades Transmet novetat i actualitat de la fe?
Bé, ho has dit tu molt bé, no? El bisbat, doncs, responent a la crida de tota l'Església, s'ha plantejat anualment, en principi, generar unes jornades per pensar sobre la cultura i la fe i com evangelitzar, no? En aquesta primera jornada és aquest tema, cultura, universitat i nova evangelització, però cada any serà un tema diferent, eh? El tema és la novetat i actualitat de la fe, com transmet la fe avui dia. I al ser les primeres jornades respecte a aquest tema, doncs el bisbe va demanar a les dues delegacions, la de cultura i la d'apostolat seglar, que ho entoméssim en aquesta primera edició. Però té una finalitat anual i una finalitat de debat i de pensament sobre la fe.
Aquestes jornades tenen diferents sessions. La primera, divendres, a 6:15, és la presentació de la jornada amb el bisbe Josep Àngel Saiz, de Terrassa, i la primera conferència marc de les jornades, ni més ni menys que amb el cardenal Antonio Cañizares. Mm-hmm. Mossèn Antoni Deulofeu o mossèn Josep Montfort? Mossèn Deulofeu, per exemple...
Mira, això és per posar el marc, per allò de donar la sortida a aquestes jornades, perquè hi havia una reflexió en les paraules de Joan Pau II, no? Que són importantíssimes, una fe que no es fa cultura, doncs no és plenament acollida, li falta una totalitat. I penso que molts cristians el que senten és precisament doncs, com un buit. I per això és més fàcil la pietat, no? O és més fàcil una acció, caritativa. Però el que és més difícil és aquesta totalitat. Veure com la fe il·lumina, vehicula, construeix una cultura. Uh-huh. I això em fa fer que és un dels temes que podrem viure amb intensitat en aquestes jornades.
Unes jornades per a les quals, no sé si encara és possible inscriure-s'hi.
Sí, sí, aquí fins l'últim dia és possible. Però també ha pillat que les dates, no? És l'inici de curs, això es va plantejar el maig passat, hem fet promoció, hi ha bona resposta, gràcies a Déu, però clar, les inscripcions doncs, són una mica setembre-octubre, veritat. En principi estaven pensades pel novembre, i suposo que en altres edicions així ho farem, però al novembre tenim la trobada espanyola de pastoral de joventut a València, no? El pont del dia 1. I per això ens sonarà a l'octubre, no? Però sí, sí, un es pot inscriure tot, també hi ha possibilitat de dormir, els àpats, i sobretot a l'acte inaugural, que és un acte central, i l'Eucaristia també del diumenge, dia 14, el ritu hispano-mossàrab, no?
En el cas de diumenge, aquesta missa és a les esglésies de Sant Pere de Terrassa, com ja s'ha fet altres vegades, oi, mossèn Deulofeu?
Sí, sí, sí. I hi ha un fet important que pot sorprendre, però precisament això està entroncat amb el Consell Vaticà II, perquè serà el Consell Vaticà II que amb la seva reforma litúrgica valorarà el ritu ambrosià, valorarà el ritu hispano-mossàrab. I aquests ritus no són arqueologia. Per tant, el ritu hispano-mossàrab també ha viscut doncs, els canvis importants del Concili, com per exemple el tema de la llengua vernàcula, no? Mm-hmm.
Parlem una mica més de les sessions d'aquestes jornades Transmet i també d'uns actes oberts, exposicions i altres conferències obertes, diguéssim, sense inscripció prèvia requerida, en aquest cas.
Sí, sí, la idea era no fer unes merament teòriques, que està bé, no?, debatre sobre la realitat actual i per tècnics, diguem-ne, sinó per tothom, no? Llavors, els actes oberts també volen ser una promoció d'aquesta cultura que s'arrela, no?, com deia mossèn Toni, i hem fet aquesta doble, diguem-ne, manera de treballar, no?, actes oberts culturals, i el Requiem de Mozart, i a l'inauguració de la Setmana de Cinema Espiritual amb la projecció de l'Àrbol de la Vida. És a dir, la cultura és per tots i la fe és per tots. Després pot haver uns tècnics que hi pensin, no?, més profundament cap on anem. No? Però s'ha volgut fer aquesta doble dimensió. Sí.
Mossèn Antoni Deulofeu, pot aterrar una mica en aquests actes oberts perquè els oients els coneguin?
Sí, mira, les exposicions posen per exemple l'accent en aquesta novel·la tan important, Incerta Glòria, perquè aquest any celebrem el centenari del naixement de Joan Sales. Llavors el que és important és veure en aquesta novel·la la profunditat del sentit religiós en tots els seus personatges i com van viure aquella guerra i aquella postguerra. Després, Benet XVI, contemplant-lo com aquest profund mestre, aquest mestre que ha parlat en el Parlament d'Alemanya, aquest mestre de Ratisbona, aquest mestre que s'enfrenta amb el món intel·lectual a França, no? I després també veurem uns vídeos que volen ser, doncs, la mostra dels testimonis que la gent podrà veure a la pàgina Any de la Fe, al nostre bisbat, doncs, els testimonis de fe, un cada dia. El Requiem de Mozart, doncs, fa l'efecte que en el monestir de Sant Cugat pot ser excel·lent, no?, perquè escoltar el Requiem fet per una realitat maga, que és la fundació de les entitats de les corals catalanes. Per tant, són diferents corals del Vallès que s'han unit per fer aquest treball i porten molt temps, doncs, assajant. I també el tema del cinema espiritual, gràcies a Mossèn Montfort, doncs, l'hem viscut amb molta intensitat aquí a la diòcesi de Terrassa. I poder veure a través de la pel·lícula L'Àrbol de la Vida, doncs, com el cinema també és capaç de donar aquestes pústoles del misteri de la vida parlat en llenguatge actual i cinematogràfic és molt important.
Recordem que el concert del Rèquiem de Mozart serà dissabte a les 10 de la nit al monestir de Sant Cugat, amb entrada a 8 euros, però també acte obert, igual que el primer, la conferència del cardenal Cañizares a 5:15, divendres, Festa del Pilar, al Col·legi Europa, que de fet és el lloc on hi haurà bona part de les activitats.
Sí, les dues seus és el Col·legi Europa, més aviat la sala d'actes del Col·legi Europa, perquè té molt bones condicions, i la seu, diguem-ne, és el Casal Borja, del Casal dels Jesuïtes, on tot el dissabte estarem fent més aquests debats sobre la universitat, la cultura i tots els temes més de conferències, no? Però són dos seus, diguem-ne.
Sí, el Col·legi Europa de Sant Cugat i el Casal Borja, situats, segons tinc entès,
paret en paret.
Mm. Doncs recordem que, a banda de la conferència Marc del cardenal Antonio Cañizares, hi haurà la presentació a 9:15 divendres del novè cicle de cinema espiritual amb Peyo Sánchez, també amb el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau, i la projecció de la pel·lícula L'Àrbol de la Vida. Dissabte, sessions de debat al Casal Borja de Sant Cugat, amb Josep Miró i Ardèvol, la germana Mari Prema Pieric, també Josep Maria Alsina, entre d'altres, i Josep Maria Cullell, que diran la seva en aquestes sessions. Destacarien alguna cosa del que hi haurà de contingut dissabte, sobretot?
No, les sessions volen ser primer una taula de debat, i ara Toni ho explicarà millor que jo, sí. Una taula de debat, i després vol haver testimonis de gent que està a la universitat, que està en el dia a dia, gent creient, per tant, vol combinar aquesta doble dimensió. Gent jove, que mira, està fent també el seu camí, i gent a lo millor que ja ho té una mica tot més pensat i ens pot donar més pistes.
Mossèn Toni Deulofeu.
Home, per mi que tinc molt de sentit és que en una època tan marcada per la crisi, doncs la primera conferència sigui precisament si en aquest moment de crisi és temps de construir. I temps de construir en majúscules. I contemplar la caritat, que tantes vegades ha semblat doncs, com una cosa purament sentimental o un afegitó, veure la importància de la caritat com a constructora de solidaritat en un moment tan difícil. I després, quan parlem del món de la universitat i del món de la cultura, el que sempre s'intentarà en aquestes conferències és que no hi hagi dualitat. És a dir, la nostra presència és una presència en diàleg, és una presència doncs, que comprèn el món en què vivim, però que també té aquesta capacitat d'una presència que construeix. Per això serà molt important tant escoltar el marc teòric com aquests testimonis molt concrets. Com viviu en el món de la cultura? Com viviu en el món de la universitat? Com construïu, com feu aquesta presència? I com aquesta presència, doncs, crea ponts de diàleg, ponts d'encontre. Això seria una mica també com un ressò de l'atri dels gentils.
Doncs Jornades Transmet, novetat i actualitat de la fe, aquest és el títol general de la iniciativa que ens presentava al principi Josep Montfort, i la primera edició dedicada a la cultura, la universitat i la nova evangelització, de divendres 12 a diumenge 14 d'octubre a Sant Cugat del Vallès, en el cas de diumenges a Terrassa, a les esglésies de Sant Pere, aquestes jornades on la gent es pot apuntar. Hi ha maneres diferents d'apuntar-se. Una és a la web seglarterrassa.org, seglarterrassa.org, i també al telèfon on es pot trucar, doncs, al 93 780 98 88. Hi ha més maneres, mossèn Montfort, d'inscriure-s'hi pel correu electrònic o d'altres...
Bàsicament són aquestes, pel correu i el telèfon. També es pot trucar al bisbat, i jo també prendria nota, però hi ha una inscripció, hi ha un full d'inscripció molt clar a aquesta web que has dit, aquesta adreça, i és la manera més pràctica.
Seglarterrassa.org, allà hi ha tota la informació, és la nova web, per cert, d'aquesta gran delegació creada fa poc a Terrassa, no? La de Postulat Seglar.
Tenim un any de vida, i bueno, anem fent, gràcies a Déu, i si aquesta web vol ser un mitjà doncs, tècnic perquè tot pugui funcionar bé.
Doncs felicitats per aquesta iniciativa. I mossèn Antoni Deulofeu avui representa una mica la Égara històrica, no?, amb aquestes esglésies de Sant Pere, on suposo que hi va molta gent a visitar-les, no?
Sí. La veritat és que sempre interpel·la tocar l'arrel de la història. Però una de les coses interessants és veure que és arrel i és ara, aquí. És molta actualitat. I tot l'esforç que està fent mossèn Josep Montfort és una expressió clara d'aquesta actualitat a través de l'apostolat Xerler. Ha aconseguit unir i ajuntar moltes voluntats precisament per construir en moments que és difícil.
A més de la delegació d'Apostolat Seglar, col·labora també la de Pastoral Universitària i Món de la Cultura del Bisbat de Terrassa, i d'aquesta manera la diòcesi agarenca inicia un nou espai de reflexió amb el nom de Transmet Jornades Obertes als cristians que vulguin aprofundir en les implicacions que allò que anomenem, ja des que Joan Pau II va promoure-ho, nova evangelització, té en els diferents àmbits de la pastoral. I això té, doncs, moltes aplicacions pràctiques que segur que sortiran aquests dies i en properes trobades. Moltes gràcies, mossèn Antoni Deulofeu. Bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres i per la vostra atenció.
I gràcies també, Josep Montfort. Fins una altra. Que vagi molt bé aquestes jornades i tindrem ocasió de tornar-ne a parlar.
D'acord, gràcies.
Ràdio Estel.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles, però, és clar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dia i nit, el Santíssim està exposat a la Capella de l'Adoració Perpètua. Vine a participar-hi una hora al mes. Cada dijous, hora santa d'un quart de 10 a un quart d'11 de la nit. Moment per l'oració i el silenci. I els dissabtes de 10 a 11 del matí, reflexions sobre la Bíblia per tothom. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 7 minuts d'un quart de 10. Us acompanyem en directe en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Parlarem durant els propers minuts, en aquesta estona que dediquem els dimecres a Història, Art i Patrimoni, sobre una exposició que està oberta des de fa uns dies al Museu Diocesà de Barcelona, a la Pia Almoina, al costat de la catedral, sobre el Còdex Calixtida, Santiago de Compostela, aquest valuós document que va ser notícia ara fa més d'un any pel seu robatori, perquè va ser robat i també va ser notícia, afortunadament, el juliol passat, perquè va aparèixer i es va restituir. Doctor Josep Maria Martí Bonet, canonge de la catedral i delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona, molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
Amb Josep Maria Martí Bonet parlem d'aquesta exposició, però podem començar explicant què és el Còdex Calixtí.
Sí, molta gent em pregunta què és el Còdex Calixtí, i també em pregunten i com va ser això de que
els arxius de l'Església, doncs, es tingui tan poca seguretat que robin una cosa de tant valor. Bueno, què és el Còdex Calixtias? Això realment hem de distingir un còdex d'un imprès sobre paper, un papir, un incunable i un llibre digital. O sigui, imagineu-vos quantes coses tindríem de parlar. O sigui, el còdex no és altra cosa que la pell d'anyell, doncs, inclús la pell d'un anyell que encara no ha nascut, avortat, que en diem la vitel·la, que és doncs, com una espècie de paper que un pot escriure a sobre. I és com eren abans els llibres. O sigui, els llibres no eren en paper, sinó en vitel·la, o que en diem en pell d'anyell. I en diem Calixtí perquè el papa era Calixtí II, que va afavorir moltíssim Santiago de Compostela, especialment amb un arcabisbe que es deia Gelmírez, que el va fer arcabisbe, i per això, doncs, en honorança a Calixte II, li diem el Còdex Calixtí. I ens preguntem què és aquest Còdex Calixtí. Està dividit en cinc llibres, o sigui, a dintre mateix, podríem dir, hi ha cinc, com cinc apartats importants. Ens explica doncs, les rutes, les pregàries que fa el pelegrí, com va Santiago de Compostela, els cants, inclús cants molt curiosos, després la missa, el text que se celebra, després els costums, els miracles que s'han fet i com són els pobles que un pelegrí va passant. Precisament quan parlen dels bascos es posen molt nerviosos perquè diu que no entenen res, que és un poble que no s'entén.
Que curiós, sí, sí.
Però hi ha unes expressions bastant fortes contra els bascos, pobres, però per això...
Que parlaven la llengua...
La llengua d'això, i ho explico.
Basca.
Hi ha moltes anotacions, hi ha pentagrames musicals, hi ha moltes músiques, hi ha costums. En definitiva, és una guia per aquell pelegrí que vol anar doncs, a Santiago, que com durava mesos i anys quasi el viatge, doncs això anava molt bé. Amb una lletra maquíssima, perfecta, que en diem Carolíngia del segle XI, i heus aquí, que és realment una gran joia, uh-huh. I aquests sempre, jo recordo que he sigut 20 anys president dels arxius eclesiàstics d'Espanya, i recordo que cada vegada que hi anava, que hi anava molt sovint a Santiago, sempre em deien, Martí, toca el Calixtino, i tocava el còdex aquest. I per tocar-lo em feien passar per no sé quins llocs, i al final el trobava, i el tocava.
Estava ben guardat i ben custodiat.
Doncs aquí ens preguntem què ha passat aquí.
El 5 de juliol de l'any passat, de l'any 2011, es va robar.
Sí, sí.
Una maniobra, segur que una maniobra molt pensada pels lladres.
Els nostres arxius, i concretament, per exemple, els de Barcelona, l'arxiu diocesà i l'arxiu de la catedral, hi ha uns vídeos que, si hi ha un robatori, que no, a vegades pot succeir, doncs és molt fàcil de trobar-lo, perquè...
La càmera capta
totalment. I en aquells moments, és clar, es veu que l'electricista sabia com funcionava doncs, l'aparell aquest i ho va robar.
Era el mateix electricista de la catedral, treballador...
Sí, és un home, vull dir, suposo que és molt estrany. Nosaltres ens pensàvem que era una cosa internacional, perquè sabem ben bé que hi ha ventes de còdex abans de robar-los. O sigui, el preu del còdex hi ha inclòs el robatori.
Uh-huh. I amb això es va produir també, no?, una venda abans del robatori, en el cas del Còdex Calixtí.
Sí, sí, doncs hi ha diversos moments en els que doncs, aquests còdex són molt estimats per gent que normalment estan malament del cap, vull dir que perquè tenen, no poden ensenyar, perquè a més també aquests còdex estan normalment a internet. Si vosaltres mireu Google o el que sigui i demaneu, segurament que podreu veure totes les pàgines, o quasi totes les pàgines, no?
Sí, sí,
per tant, és un llibre que no es pot vendre, però arriba un moment que hi ha gent que, com podríem dir, doncs estan malament del cap i els roben.
es va trobar gràcies a una operació policial, s'havia fet un seguiment de possibles pistes i finalment es va trobar i es va lliurar precisament gairebé un any després, el 4 de juliol passat.
Sí, però tots vam quedar sorpresos perquè ens pensàvem que era una cosa internacional i no sé què, més coses, eh? I al final era un simple electricista. Allò
que es diu el traïdor a dintre, no? Malauradament.
Una cosa que ningú s'ho imaginava.
Certament. Bé,
certament que hi ha còdecs, inclús aquí a Catalunya, per exemple, aquí hi ha còdecs a Barcelona, no ho dic perquè els robin, per favor, sinó hi ha el còdex de la Missal de Santa Eulàlia, que és una meravella, que n'hem parlat moltes vegades aquí, el Missal de Santa Eulàlia, que és un còdex molt important, que és el motiu de Santa Eulàlia. Després hi ha el Beatus de Girona, maquíssim, i el Beatus d'Urgell, que aquest va ser robat, precisament. I gràcies a que va estar en internet, doncs no el va poder vendre. I així, d'aquesta manera, doncs el que va robar-ho es va trobar que no el podia vendre i ho va entregar-ho a confessió. O sigui, un pobre confessor es va trobar amb el còdex a les mans i el va tornar. Això, el Beatus famós d'Urgell.
D'Urgell, ho recordem, ara fa ja més de 10 anys que es va robar aquell còdex. Bé, de l'exposició a la Pia Almoina, per animar els oients a anar-hi, es troben reproduccions, sobretot, no?
Sí, sí, a més també això que feu amb els parells aquests, amb el dit anar passant pàgines, pot anar passant. Totes les pàgines del còdex...
Amb un iPad, amb una pantalla tàctil, no?
Sí, jo no sé com es diu.
Sí, sí.
Ho veig en el metro, que veig gent que va fent així amb el dit i va passant pàgines. Doncs es pot fer això amb el Còdex Calixti.
El Còdex Calixti. Us hi
esperem.
Doncs exposició sobre el Còdex Calixti fins a finals d'aquest mes d'octubre.
Si Déu vol.
Si Déu vol, oberta al Museu Diocesà de Barcelona aquests propers caps de setmana, per exemple, aquest cap de setmana llarg, molta gent de fora de Barcelona potser pot venir a veure aquesta mostra sobre el Còdex Calixti, aquest manual per als pelegrins de Sant Jaume de Galícia, que té lletres i missatges del segle XI, ni més ni menys. Gràcies, mossèn Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos acompanyat un dimecres més. Fins d'aquí a una setmana.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu-siau.
I bones festes.
Hola, bon dia. L'encariment de les matrícules universitàries suposarà entre 54 i 60 milions més per al sistema universitari públic català. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va xifrar en 54 milions i mig la partida addicional que recaptarà amb la pujada dels preus, un cop descomptat, el 25% que ha d'anar destinat a les beques Equitat, uns 18 milions aproximadament. El Fons Monetari Internacional ha alertat que entre el juny del 2011 i el juny del 2012 l'Estat espanyol ha tingut unes sortides de capital de gairebé 300.000 milions d'euros, un 27% del Producte Interior Brut. A causa d'això hi podria haver un empitjorament de fins a un 1,9% en la previsió de creixement del PIB per al 2013. El president espanyol Mariano Rajoy es reuneix avui dimecres amb el seu homòleg francès François Hollande a la primera trobada entre els dos presidents a París. Quan només queda una setmana pel Consell Europeu de Brussel·les, el cap de l'executiu espanyol ha intensificat la seva agenda per intentar buscar suports. El govern espanyol ha negat que hi hagi cap retard en la transferència dels diners del rescat a Catalunya a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, com denuncia la Generalitat. El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha acusat el govern textualment d'enganyar, parlant d'un retard que li ha impedit pagar durant 9 dies les quotes de la Seguretat Social, que ara haurà de tornar amb un recàrrec del 20%. I en clau internacional, el govern britànic i l'escocès haurien arribat a un principi d'acord per la convocatòria d'un referèndum sobre la independència d'Escòcia. Els dos governs han pactat que la consulta tingui una sola pregunta que respondrà amb un sí o un no i que rebaixi l'edat també de vot fins als 16 anys. Dilluns vinent s'anunciaran els detalls de l'acord per convocar el referèndum, molt probablement abans que acabi el 2014.
Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix.
Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 4 entrades dobles per dues grans cites al Teatre l'Atlàntida de Vic. Forever Young, la comèdia dirigida pel Tricicle, i Tenemos un problema, amb Albert Pla i Diego Cortés. Dues entrades dobles per cada espectacle. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ja torna l'Animalada, el Saló Solidari i pioner dedicat als animals abandonats. Del 26 al 28 d'octubre, a la sala 92 del Palau Sant Jordi de Barcelona. Pots adoptar el teu animaló, que serà un mes de la família. Moltes activitats cada dia pels grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes. Més informació al telèfon de l'ADA, 902 197 600, perquè a l'Animalada vés-hi més d'una vegada.
Vols que t'expliqui un secret? Doncs que si vols estar encara més guapa, tens fins al 21 d'octubre al Cort Inglés un 15% de regal en les teves compres de perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Per pròximes compres fins al 31 d'octubre. Secrets de bellesa al Cort Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 5 minuts de 2:15, comencem l'espai Naturalment Doctor Pros en l'última mitja hora dels dimecres, espai de medicina natural que fem amb la col·laboració de Quinton, l'aigua de mar, garantia per a la nostra remineralització, per a la nostra higiene nasal, una aigua de mar Quinton que fem servir moltes persones doncs, per evitar els efectes de la sinusitis silenciosa. Ens acompanya el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Doctor Pros, molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, Ignasi.
Com estem?
Com sempre, molt bé.
Molt bé, gràcies.
I toco fusta.
Això, gràcies per haver vingut un dimecres més aquí a Ràdio Estel i també per haver vingut divendres passat al sopar, a la gran nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, dijous passat, perdó, on vostè va ser present.
Sí, vaig portar la meva parella, que va ser la número 1000.
La número 1000, molt bé, molt bé. De les últimes que es van apuntar, vaja.
L'última. Sí, perquè no estava previst, al final es va poder apuntar.
Doncs celebrem que pogués venir acompanyat i també que s'ho passés també com sabem que s'ho va passar. Avui és amb nosaltres Mariona Vigorra, és una professora de francès que té 62 anys i que ara fa tot just 4 anys i mig va començar a visitar el doctor Pros a la seva consulta de medicina natural per una malaltia bronquial que té el nom tècnic de bronquiectàcies. Senyora Mariona Vigorra, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com està?
Molt bé, gràcies.
Avui recordem als oients, com cada dimecres, que poden trucar per dir la seva sobre problemes bronquials o sobre altres problemes trucant-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Des d'ara podeu trucar, amics oients, intervenir en directe a l'espai Naturalment Doctor Pros. Vol presentar una mica l'historial de la senyora Mariona Vigorra?
La Mariona, clar, tu has parlat de les bronquiectàcies, és un problema molt comú. Les bronquiectàcies, doncs, és una mena de pou de reinfeccions, no? Però, en realitat, llavors, aquestes bronquiectàcies amb ella llavors la porten a una pneumonia. O sigui, en realitat, quan ella va vindre a la consulta, va vindre per un problema de pneumonia. Havia tingut dos pneumonies que, precisament, aquí recordaràs que fa també unes setmanes, o potser una mica més, va vindre una farmacèutica que havia tingut 6 pneumonies i que li anaven a fer una resecció de pulmó. No, perquè és allò que diem, mort del gos, mort a la ràbia. Doncs ella, gràcies a la medicina natural, la vàrem salvar. Aquí tenim avui amb la Mariona, és un cas similar, Mariona?
Sí, més o menys és exactament el mateix. Bé, jo no havia fet 5 pneumonies, però n'havia fet 2 en un any. I aleshores doncs vaig decidir anar a la consulta del doctor Pros, guiada per una veïna que em va informar molt bé. I aleshores el doctor Pros i l'Anna Allison van decidir fer-me això de les autovacunes, que el doctor ja us explicarà el que és.
Alguna vegada n'hem parlat, ja fa molts mesos, però està bé recordar-ho. Què és l'autovacuna, doctor Pros?
Sí, a veure, potser aquí hi ha dues coses. És a dir, per què fem l'autovacuna? Perquè en realitat la pneumonia, bueno, com tothom sap, és una infecció aguda del parènquima pulmonar. Llavors depèn d'aquesta pneumonia si t'afecta a un lòbul, parlem d'una pneumonia lobar, si afecta a un segment és una pneumonia segmentària i si afecta doncs, bueno, els alvèols juxta bronquials parlem d'una broncopneumonia, no? Per tant, per què? O sigui, clar, un s'ha de preguntar per què una pneumonia, no? I llavors, esclar, oh, és un virus, un bacteri que has agafat, com si vingués doncs, d'aquí, dels Pirineus o no sé, o del Marroc. I fixa't que les pneumonies i aquests problemes infecciosos habitualment estan produïts per bacteris anaeròbies, no? I llavors parlem de noms raríssims i complicadíssims, i a més que fa molta por, no? L'Streptococcus pneumoniae, l'Staphylococcus aureus, l'Hemophilus influenzae, la Legionella, la Klebsiella... Bueno, i els lactants, els nens més petits, doncs, bueno, hi ha els virus coneguts, que és el sincitial, l'adenovirus, el virus HIV, l'Epstein-Barr, etc. No? Doncs, clar, ella, la Mariona, va optar perquè ja estava tipa dels protocols, no?, els antibiòtics, i l'antibiòtic llavors li desmunta la panxa, i l'antibiòtic li dona mareig, perquè, doncs, i nàusees, mareig, i, bueno, i etc. I llavors nosaltres el que optem és per intentar fer al revés. No donem un antibiòtic que en un moment determinat no vull dir que sigui necessari, sinó el que intentem és potenciar la capacitat defensiva del propi organisme.
I per aquí l'autovacuna fa molta feina.
Exacte.
És extreure una mostra de sang i reinjectar-la com una vacuna per via intramuscular.
Sí, és exactament això. Bé, es comença per una sessió d'una vacuna a la setmana durant 5 setmanes i després una vegada al mes durant tot l'hivern, i aleshores, quan comença el bon temps, que hi ha menys possibilitats d'agafar una malaltia d'aquesta mena, doncs aleshores es deixa de fer i al setembre de l'any després doncs es torna a començar.
Però a part d'això, Mariona, no tan sols has aconseguit frenar les pneumonies i les bronquiectàcies, sinó que, a més, la vacuna també et dona altres coses, no?
Sí, dona molta vitalitat i, a més, crea moltes defenses. És dir, que jo no tinc mai un constipat, ni una grip, ni exactament res.
El que estem escoltant,
Si no només ha superat els problemes bronquials, sinó que, a més, està, vaja, de meravella tot l'any.
Sí, no tinc cap problema de mucositat, ni, bueno, a l'hivern els passo molt bé, i abans, cada 2 per 3, era una pneumonia i una baixa laboral. La qual cosa em feia doncs, estar a casa, en fi, portava un ritme de vida. La veritat és, bueno, molt desagradable, aquesta és la veritat.
La Mariona ha citat a la doctora Allison, que és la nostra mà dreta, no? I a vegades a la consulta fem bromes, allò que doncs, estem dinant, i si de repent ens veiéssim obligats, de tot l'arsenal de coses que fem allà dintre, doncs a quedar-nos amb una teràpia, ella diu que es quedaria amb l'autovacuna aquesta, no? Jo parlo de les ventoses, l'altre ens parlarà de l'ozó, de l'ozono. però, curiosament, el nivell de satisfacció que ens produeix al veure gent que estan realment... És a dir, sobretot aquest pacient crònic, no? I gent gran o nens petitons. Perquè els nens petitons el que els hi fem llavors és els hi homeopatitzem la seva pròpia sang. O sigui, a través d'una punxadeta, clar, amb un nen petit no li podem fer una autovacuna. Llavors agafem una punxadeta, agafem una goteta de sang del lòbul de l'orella o del ditet, i llavors això la diluïm i la convertim en una dosi homeopàtica, que pot ser doncs, una dilució 7, 14, 30, 200, bueno, etcètera, etcètera, com feia Hahnemann, el creador, no? Uh-huh. I llavors això ho donem en forma de gotes. I, bueno,
també... I als nens també funciona com una...
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, perquè els nens, bueno, ja saps que el nen, tens un nen petitó, això la Mariona en sap més que jo, no? El portes a l'escola Bressol i a la Palmada. Jo sempre dic, el reservori de virus, de bacteris, de fongs, és a dir, de tot això que hem dit, no? De riquèxies i de micobactèries i de clamídies i de virus i de legioneles i de paràsits, això està a les escoles Bressol. I a on? En els mocs. Vull dir, per això parlem de bactèries anaeròbies, perquè els mocs és el caldo de cultiu ideal on proliferen tot aquest conjunt de virus i de bacteris. Per tant, és una mica, jo em sembla fins i tot excessivament pueril i aquesta mena d'obsessió que tenim anar caçant virus i bacteris, no? Com si fossin enemics, no? A base doncs, d'antibiòtics i, o sigui, vinga a treure la infanteria, l'artilleria, no? I la bomba atòmica, per exemple, doncs, això o aquí seria la bomba atòmica, doncs, no sé, el corticoide, que a més ja ho apliquem d'una forma normal, no? Sí, sí. Com si fos aigua de l'aixeta, tu, sí, o aigua de la font, no? Bé, doncs no cal que ens hi matem massa, els virus els tenim a dintre. Llavors, què hem de fer? Millorar les condicions d'higiene, que és el que nosaltres insistim tant, no? I que és el que la Mariona has après a fer la nostra consulta, i se li han acabat les pneumonies i fora, bueno, no sé, les bronquiectàcies, doncs, com ho portes?
Però... No n'ha tornat a tenir des de l'any 2008, quan es va començar a visitar amb el doctor Pros?
No, la veritat és que no, o sigui, ja no me'n recordo que en tinc.
N'havia tingut l'hivern anterior, dues pneumònies concretament, sí. Bronquiectàcies, i després, de seguida, va anar anotant els resultats a base de l'autovacuna...
Sí, 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 de seguida.
Per cert, Mariona, i tu eres de les persones que es vacunaven, la vacuna de la grip, o no? No te l'havies posat...
No, jo justament em vaig vacunar una vegada de la pneumonia i al cap d'un mes tenia una pneumonia. O sigui que... I això va ser abans d'anar a la consulta del doctor Pros.
Fixa't, una pneumonia. Recordar que la pneumonia és precisament la infecció letal més bèstia que hi ha. És a dir, és de les malalties bueno, que s'emporta més gent. En els Estats Units moren cada any entre 40 i 70 mil persones de pneumonia, no? Per tant, és una malaltia letal.
I encara més d'adults, encara pitjor d'adults que de nens.
Sí, els nens ho pateixen d'una altra manera. Potser els adults hi ha més dificultats llavors de recuperar-los. Però aquí és doncs, precisament on té moltíssima importància, jo crec, el paper de la medicina natural, perquè la medicina natural doncs, té una acció preventiva importantíssima. Això no vol dir que en un moment determinat doncs, bueno, potser sí que utilitzarem l'antibiòtic, és a dir, traurem l'artilleria, però la major part de les vegades no fa falta. És exactament al revés, vull dir que...
L'antibiòtic, ja, últim recurs.
Clar, quan un ja està cansat i li han deixat doncs, tot el que seria la flora intestinal totalment plomada, no?, perquè no et queda res, i llavors l'hem de reposar, nosaltres el que fem és precisament doncs, això, no?
Crear defenses.
Que és el que Mariona ha après i diré que l'autohemoterapia, la vacuna aquesta, jo sempre dic que és la vacuna més natural de totes les que es puguin arribar a posar mai, perquè en realitat convertim la sang, en aquest cas de la Mariona, en el seu millor amic. És a dir, la sang passa del que seria la vena a un espai que no li és propi, que seria l'espai muscular, perquè la reinjectem en la massa muscular, i això és com un input, no?, que rep el cos, i llavors el cos reacciona generant unes defenses perquè, diguem-ne, s'ha disparat l'alarma de que un cos estrany ha penetrat a dintre. Però com que és proteïna de la pròpia Mariona, del propi pacient, llavors aquí s'estableix una lluita i la resultant d'aquesta lluita doncs, és una millora del sistema de defensa, no? Que això crea autèntiques... bueno, jo no sé, hi ha gent que té autèntic mono hi ha gent que fa 10 anys i que no es vacunen, a més, és que, perquè és el que s'ha explicat tu, Mariona, que dius, aquell any em vaig vacunar de la pneumonia i precisament vaig agafar la pneumonia. Clar, quan jo he citat aquesta llista de coses tan espantoses, no? Streptococcus, estafilococcus, legioneles, o sigui, en realitat, contra què estem vacunant? És que, clar, és que hauríem de generar una vacuna per cada cosa, per tant, la vacuna, jo sovint trobo que els meus col·legues també som excessivament, jo diria, massa incrèduls a l'hora d'aplicar una medicina que sigui una medicina efectiva.
Doncs avui hem conegut el testimoni de Mariona Vigorra, professora de francès, de 62 anys, que ha patit en diverses ocasions la pneumònia amb el problema de les bronquiectàcies. I des de l'any 2008, des de fa 4 anys i mig, es visita amb el doctor Pros i ha superat... vaja, no ha tornat a tenir cap problema bronquial... i fins i tot sense refredats, passa tot l'hivern, oi?
Exactament, és això.
Senyors, amics oients, si volen trucar-nos, poden fer-ho marcant simplement el telèfon 93-409-2772, 93-409-2772, i per dir la vostra en directe aquí, tant si teniu problemes bronquials com si teniu altres problemàtiques que es puguin afrontar des de la medicina natural. Recordem que el doctor Pros té la consulta al carrer Muntaner, també té el balneari respiratori, molt, molt apte, molt útil per afrontar problemes precisament de bronquis moltes vegades i altres, i que el telèfon del doctor Pros és el 93-212-1504, 93-212-1504, per aquells que estigueu interessats a demanar hora o a consultar qualsevol cosa. Què més podem dir, doctor Pros?
Bueno, podríem dir tantes i tantes coses. Ara em ve a la memòria una anècdota de la meva secretària quan jo estava allà a Sant Feliu de Guíxols. Bueno, ara estic a Solius, eh?
Sí, ja sabem que al cap de setmana sí, hi ha consulta a Solius.
Sí, ho dic perquè allà m'ho passo molt bé i llavors estàs fent una autovacuna mirant aquells prats, aquells camps, és molt diferent, no?
És el primer tractament, respirar els aires d'allà, podem dir.
Per exemple, sí, sí, i la Pau, que respira a Solius també, no? Doncs jo recordo la meva secretària una vegada m'explicava que la seva mare estava amb un problema precisament de bronquitis, era una senyora gran i la tenia internada, estava en Alemanya en una clínica. I es veu que, bueno, l'infermera, ella estava amb el llitet aixecat, allò típic, esclar, quan hi ha un problema respiratori, i estaven fent una tertúlia amb l'infermera, l'infermera desapareix, es despedien, i llavors la meva secretària sent un soroll, ella estava a l'entrada de l'habitació, i sent un soroll estrany, entra de seguida i veu que la mare feia uns esforços perquè s'estava nuegant, no? Uns sorolls estranys. I llavors ella s'acosta a la mare i veu que li surt de la boca una cosa estranya, com un xiclet. I surt a fora a buscar l'infermera ja no hi era, havia desaparegut pel passillo, llavors ella entra dintre i agafa amb un paper d'aquests, bueno, o amb uns clínics, em va explicar ella, i intuïtivament agafa aquell xiclet i comença a estirar, i comença a estirar, i va fer una bola. I jo dic, i li pregunto, Cristel, i què estaves traient? Diu, pues, mocs. O sigui, li va treure una bola de moc i tenia l'aspecte d'un xiclet. Jo sempre explico, i a més amb una olor insuportable, no? Allò és el que, en el fons, ens mata a tots, perquè a la llarga, la gent gran, com que no estem acostumats, perquè ningú ens ha ensenyat, perquè això no s'explica, no? La importància que té el moc en les cavitats nasals com a generador de moc, i en el pulmó i a bronquis, que és el gran magatzem on s'acumularà el moc, doncs tot aquest moc, clar, és el responsable de totes aquestes infeccions, sobreinfeccions, de les malalties víriques o bacterianes, etcètera, etcètera. Acabem morint, i no, és la realitat, és a dir, a vegades internem a la gent gran a l'hospital, doncs perquè han agafat, doncs, potser una pneumonia, però acaben morint amb els seus propis mocs, perquè són els propis mocs els que t'acaben ofegant. I això és una realitat, això no ho sabem, no? És com també una miqueta, hi ha un altre exemple que jo explico molt, a veure qui es pot creure avui en aquestes alçades, allò que sovint hem sentit parlar, que han operat a la tieta o un amic, una amistat, d'una trivialitat, que de fet no hi ha cap operació que sigui una trivialitat, no? Però, per exemple, no sé, una bufeta, no? Li han tret la bufeta perquè tenia pedres i diu, l'operació va anar fantàstica. Diu, però va agafar un virus de quiròfano i la va palmar. Això, tots els que estem aquí i els que ens escolten, tots coneixem algun cas. Algú pot creure que en un quiròfano, amb les condicions d'asèpsia que hi han, estan els virus, els bacteris allà esperant a actuar? És, això no és així. Això és, o sigui, quina és la realitat? La realitat és que quan tu et vas a operar, que ja vas amb un cangueli i naturalment vas espantat, se t'aplica una anestèsia, et baixen les defenses, i llavors, i a més aleshores, el virus, el bacteri que tenim a dint nostre, a la cavitat nasal o a pulmó, es fa present. I llavors ens complica la vida a tal punt que llavors la palmem. Per tant, una recomanació, qualsevol persona que s'hagi d'operar, i sobretot quan és una operació programada, que no és una cirurgia d'urgència, no? Abans ja els hospitals, dintre del protocol prequirúrgic, haurien de contemplar una neteja nasal. És a dir, per tant, passar o bé pel balneari, o sigui, o fer cap a la medicina natural. Que els instrueixi a dir, bueno, què hem de fer per assolir una cirurgia amb èxit, doncs la cosa va per aquí.
Això sense oblidar que moltes vegades operacions recomanades per metges o gairebé decidides es poden evitar.
Bueno, això és una altra cosa. Perquè, sí, això,
n'hem parlat algunes vegades aquí, de casos, sí. Oi? Sí.
Hombre, jo una de les coses, Mariona, que estic molt satisfet, tu no sé si ens has escoltat, ens escoltes, no? Però jo crec que és un programa altament pedagògic per els exemples que ens donen aquí, pels consells que es poden donar, que en el fons us els doneu vosaltres mateixos, no?
Sí, sí, la pedagogia la fan sobretot els pacients, com avui Mariona Vigorra.
Mariona, explicaves, no?, això de que ella com a professora, doncs ell tu has viscut a l'escola, no?
A l'escola i a l'institut hi ha molts virus, hi ha molts alumnes i contínuament hi ha virus més greus o menys, però
sí, clar... Ara entens on estan amagats aquests virus, no és perquè no s'hagi passat la velleta ni perquè s'hagi passat a l'aspirador, els virus estan a dins nostre, conviuen.
Exactament.
El que passa que, bueno, mentre ja hi hagi un sistema immunològic capaç d'aturar l'activitat vírica, doncs tot va bé. El que hi ha, doncs, bueno, un ensurt emocional, un impacte, hem agafat fred, pues això, l'impacte que et produeix, doncs tindrà que anar amb una cirurgia, baixa el sistema immunològic i patapam, ja tenim el problema a sobre.
Doncs avui amb Mariona Vigorra hem conegut el cas, doncs, d'una persona afectada per problemes bronquials, bronquiectàcies concretament, que els ha superat gràcies en aquest cas a l'autovacuna. Ens ha dit al principi, senyora Mariona Vigorra, que amb una freqüència setmanal actualment...
Sí, o sigui, durant 5 setmanes és un cop per setmana i després és una vegada al mes, i això jo començo el mes de setembre i després acabo a l'abril, quan comença el bon temps i la primavera.
Bueno, en realitat, ja és a dir, que la Mariona, tothom, cada pacient es fa el seu propi menú, perquè cada pacient, en el fons, el millor metge és un mateix, no ens enganyem. Llavors, la Mariona ha descobert que fas això, no? Fas 5 un cop a la setmana, i llavors a partir de 5 ho estires una mica més. Hi ha gent que bueno, ven un cop a la setmana, en fan inclús 14. Clar, també depèn de cada patologia, no? Uh-huh. Però, bueno, aquí tens un cas, una vegada més, Mariona, una dona que ha patit 2 pneumonies, que visita la medicina natural perquè la medicina oficial no li dona resposta, i, en canvi, doncs, troba solució amb una medicina que és respectuosa, que és ecològica, que no té efectes secundaris, que no té contraindicacions, i avui la tenim aquí, plena de salut i vida, Mariona?
Moltes gràcies.
Doncs felicitats per aquesta lluita que ha pogut fer Mariona Vigorra. Recordem que les autovacunes s'administren a la mateixa consulta, en aquest cas.
Sí, no, clar, això no es pot...
I és ràpid, no? Això...
Hombre, vaja, ràpid. Clar, és allò que a vegades sents d'un col·lega, no?, que diu, bueno, la medicina natural, bueno... No et farà mal, però això no serveix per gran cosa. Doncs a mi m'agradaria que, això, si hi ha algun col·lega que ens escolta, que ho tingués
present. Vine i ho veuràs.
Si hi ha algun col·lega que no se'n surt amb una pacient amb una pneumonia, que em truqui i li podem demostrar lo efectius que som, i lo pragmàtics i lo ràpids que som.
Ens ha parlat el doctor Pros de Solius, on té des de fa uns mesos una consulta, els dissabtes concretament.
Sí, el dissabte estic allà respirant i sentint els ocells i i sobretot respirant el verd també, no? El verd de la natura. No, Albert, que és tan necessari. Tu.
Doncs aquells oients que especialment des de les comarques de Girona o des de qualsevol lloc vulguin anar a aquesta consulta poden trucar també a la mateixa consulta de Barcelona per demanar informació al 93 212 1504, 93 212 1504.
Doctor. No, home, jo l'avantatge de Solius és que jo sempre dic que aquí a Barcelona estem bloquejats. Tu, jo a vegades quan surto, esclar, ja tremolo pensar com en trobaré la ronda, no?
Sí.
I llavors hi ha aquells sidrals, aquells merders, i llavors l'avantatge, esclar, això és un avantatge fantàstic, que la gent no hagin de vindre a Barcelona, perquè doncs Barcelona, en el fons, no ens enganyem, estem sitiats, absolutament sitiats.
Sí, sí.
Si vingués aquí un estrall, jo no sé com ens ho faríem, hauríem de sortir per mar.
Bé, doncs els sorolls, evidentment, també té altres coses positives. Barcelona no tot és negatiu, però els sorolls es poden combatre amb aquesta alternativa.
Sí, però la pol·lució no.
No, evidentment, la producció existeix i més encara que ha plogut molt poc, bé, va ploure fa 10 dies, potser massa en un dia i en canvi desitjarien que estigués més repartida la pluja. Gràcies, Mariona Vigorra, professora de francès, per haver-nos acompanyat. Bon dia i molts ànims. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
I gràcies, doctor Miquel Pros, fins dimecres vinent. Que
gràcies,
vagi bé.
Gràcies a vosaltres també.
Avui dedicarem l'últim minut a recordar-vos que Ràdio Estel regala dues entrades dobles, una per a cadascun d'aquests dos espectacles. D'una banda, Forever Young, en aquest cas diumenge a 9:15 del vespre, aquest diumenge a 9:15 del vespre al Teatre d'Atlàntida de Vic, i d'altra banda, l'espectacle titulat Albert Pla i Diego Cortés, al mateix Teatre d'Atlàntida, però en aquest cas divendres de la setmana vinent, el dia 19. El sorteig d'aquestes dues entrades dobles, una per a cada espectacle, com dèiem, el farem demà en directe en aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel. Per tant, sou a temps d'entrar en aquest sorteig. L'únic que heu de fer és entrar al web www.radioestel.cat. www.radioestel.cat. Ens poseu els vostres noms i les dades que us demanin i entrareu en aquest sorteig que farem demà. Teniu 24 hores per animar-vos a participar-hi. I ens acomiadem recordant que avui és un dia important per als mitjans de comunicació de l'Església. Es compleixen 30 anys des que es va dir la primera missa en català per Televisió Espanyola a Catalunya. Avui, 30è aniversari de la missa de la 2 en català. És un motiu també de felicitar-nos per aquest servei. Hem estat amb vosaltres des de les 8, l'equip habitual del primer cafè de Ràdio Estel. Tornem demà, que vagi bé.
Ràdio Estel.